Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a aquest espai que us porta cada setmana a descobrir llocs insòlits, caminades amb ànima i viatges imponents. Som els Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que, des del gener de 2008, us fa companyia i que ja arriba als 565 episodis. Hem voltat molt pel país, però encara ens queda molt i molt per explorar. Avui us proposem tres continguts més. I com que el nostre temps és bastant curt, tan sols 25 minuts, no volem perdre ni un segon més. Sumari i comencem. Contactarem amb el Xavier Batxero, del Centre d'Educació Ambiental Alter, perquè ens faci 5 cèntims de la proposta de ruta guiada titulada 1000 anys d'història de la vila de Ripoll. Un recorregut pels carrers de la Comtal Vila, des de l'emblemàtic monestir i fins a una capella modernista. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista molt interessant entre gorgs, salts d'aigua, camps, pinedes i serrats, al voltant del municipi de l'Espunyola, al Berguedà. I seguim narrant el viatge de la natura a Nova Zelanda, ara ja immersos de ple en els Alps meridionals. El reialme dels llacs glacials i les altes muntanyes s'apoderen de la narració als quaderns del viatger. Estem a punt. I vosaltres, veniu? Doncs va, que marxem. Situada a la confluència de dos rius, el Ter i el Freser, Ripoll és molt més que la capital de la comarca a la que dona nom. És una vila d'història mil·lenària, marcada pel monestir de Santa Maria, monument que és el punt de partida de la seva notorietat, a partir del qual la Comtal Vila comença a teixir una història, a voltes confusa i complicada. Sovint diem que si les pedres parlessin ens explicarien mil i una històries. A Ripoll no sempre seria així. Terratrèmols, pestes, devastacions bèl·liques i reconstruccions han sacsejat el seu passat. I això ha fet que no tots els vestigis siguin al seu lloc. Per fortuna, les fonts documentals han permès construir el relat de la vila. I una de les entitats encarregades de difondre-la és el Centre d'Educació Ambiental Alter, que, entre d'altres tasques, fa rutes guiades. Hem parlat diverses vegades amb ells de les seves propostes pel Ripollès, però mancava el cap i casal. Avui ho solventem amb la proposta 1000 anys d'història de la vila de Ripoll, una passejada que comença al monestir i acaba a Sant Miquel de Roqueta, del romànic al modernisme. En parlem tot seguit amb el Xavier Batxero. El punt de trobada és el monestir, i se'n fa visita. Erigit l'any 1020 en temps de l'abat Oliva, la seva extraordinària portalada és dels pocs elements que quasi miraculosament s'ha mantingut des de gairebé els seus orígens, junt amb la necròpolis, el claustre i la galeria romànica. La resta del que avui veiem de l'edificació és molt més recent, com ens explica el Xavi.
Dubta, en certa manera, la restauració que es va fer a finals del segle XIX, perquè el que és l'església i el monestir de Santa Maria de Ripoll van ser totalment destruïts a partir del 1835 i durant tot gairebé 50 anys d'abandó va ser pràcticament aterrat, no? Llavors es va fer tota una restauració promoguda pel bisbe de Morgades i dirigida per Elies Rogent, on es va aixecar de nou tot l'edifici, però es va aixecar seguint els models que en aquell moment, en època molt del romanticisme, es considerava quin era l'ideal romànic, no?
Mirant la façana, el visitant hi veu una clara asimetria. El campanar nord està escapçat i mancat dels merlets tan característics de la Torre Sud. Una torre i part d'edificació que són quasi idèntiques al monestir de Sant Miquel de Cuixà, a l'altre vessant pirinenca, el Conflent. De fet, són dos monestirs amb un mateix origen, l'abat Oliva. I tots dos tenen històries paral·leles al voltant dels seus campanars. En Xavi ho explica.
Tant Sant Miquel de Cuixà com Santa Maria de Ripoll va aixecar dues torres campanars bessones. Tant a Sant Miquel com a Santa Maria, en el terratrèmol del dia de Candelera, el 2 de febrer del 1428, una de les torres, en aquest cas la nord, en el cas de Santa Maria de Ripoll, va caure i ja no es va tornar a aixecar. Llavors, quan va haver-hi la restauració per a Elies Rogent, no es va acabar d'aixecar la torre bessona. Llavors es va deixar a mitges i, de fet, és un acabat una mica curiós perquè és com una tauladeta de quatre vessants que no acaba de reunir tampoc els patrons pròpiament del que seria l'ideal romànic, no? Senzillament van decidir acabar-la així, no? I per això té aquesta estructura tan estranya.
Una teulada inclinada i a quatre aigües, a diferència de l'acabament en merlets de l'altre campanar. No se sap ben bé si per criteris estètics o per manca de pressupost. En tot cas, després de visitar el monestir, la ruta ens porta just al costat. Tota vila monestir té església del propi monestir pels monjos i l'església parroquial pel poble. Aquesta segona, en el cas de Ripoll, és el temple de Sant Pere.
Visitem el que és a l'exterior de l'església de Sant Pere perquè és molt interessant, perquè és una església que al llarg de la història ha anat canviant fins i tot d'orientació i ha anat creixent i s'ha anat ampliant. I llavors es veuen molt bé aquestes ampliacions des d'una església preromànica, gairebé del segle 9-10, no? Que és una església que clarament els carreus, les pedres, es veuen molt diferents de la resta, fins a elements romànics que es veuen, fins i tot l'aprofitament de l'absis romànic per fer la base d'una torre de la muralla, i acabant doncs, amb aquesta església, que és les dimensions actuals, que es va aixecar i en ple final del gòtic.
Des de Sant Pere recorrem l'entorn de les antigues muralles per la part exterior, tot passant pel Raval de Sant Pere. I entrarem de nou a la Vila Vella per circular pel carrer de les Vinyes, que la creua d'est a oest, i que es diu així perquè manava fins al camí de les Vinyes i les feixes de la muntanya de Sant Bartomeu. I arribem als encontorns del riu Freser, un curs fluvial explotat des d'època medieval com a font d'energia a molins i fargues. I la farga és un element molt important a Ripoll.
La farga no deixa de ser un element molt important per la vila de Ripoll perquè va suposar un gran desenvolupament, sobretot a partir del segle XVII, i que va acabar fins i tot amb el fet de tenir una fàbrica d'armes. I, en certa manera, ens parla una miqueta també de la importància de Ripoll com a vila estratègica, que té accés a aquests recursos, té l'accés a l'aigua, una aigua que li dona força, té accés també a la mena, el mineral que li permet forjar, no? I també té accés a el que són aquests combustibles, que seria pròpiament els boscos que aportaven carbó vegetal, que era el carbó que alimentava aquestes fargues, no?
El Xavier Batxero ens explica que a l'altra banda del Freser hi ha el Raval de Barcelona, amb les antigues botigues o obradors dels ferrers que posen de relleu la importància d'aquestes activitats econòmiques al voltant del ferro. Es passa pel costat del pont del Raval i dels antics palauets nobles dels Taurinyà i dels Jordana, un davant de l'altre. Seguim recorrent el nucli antic de Ripoll, ara passant per l'angulat carrer dels Tallaferro.
Que és un carrer superestret, no és gens recte perquè és un carreró que donava precisament a la sortida de lo que és la vila i, per tant, eren carrerors que per temes estratègics feien ziga-zaga i que es deu al carrer del Tallaferro, que va desembocar una plaça, que és la plaça Sant Eudal. I és la plaça on hi havia hagut una església, Sant Eudal, que actualment no existeix perquè durant el temps de la República, de fet, es va tirar per oxigenar el que seria la Vila Vella, que estava carrerons massa estret.
El carrer de Tallaferro és l'únic que conserva Ripoll de l'època medieval, tal com ens explica el Xavi, ja que la vila va ser completament destruïda per les tropes carlines el 27 de maig de 1839. Aquest en va ser el motiu.
Del 1821 al 1823, que es va produir el que s'anomena el trienni liberal, ja havien estat expulsats. Però el 1823, quan tornen els monjos al monestir, l'abat reclama aquells 3 anys que no ha cobrat els delmes, els impostos, els tributs. I això la gent ho recorda, no? I, per tant, volen que no tornin més. És més, volen destruir l'arxiu, que és el lloc on uneix la població de Ripoll amb l'abat. Aleshores, a la crida de l'arxiu a l'arxiu, es crema l'arxiu, però també es destrueix gran part del monestir. Això el 1839, concretament el 27 de maig del 1839, les tropes carlines posen setge a Ripoll i provoquen la destrucció de la vila. De fet, es calcula que d'uns 3.000 habitants que hi havia només van sobreviure uns 1.000 habitants, que a més van ser deportats a Avià, perquè mai més a Ripoll tornés a viure ningú.
I una altra vicissitud per la que va passar Ripoll i que us comentaran des del col·lectiu Alter, tot fent aquesta visita urbana, una epidèmia, la pesta, en ple segle XVII. Hi ha un carrer que en va patir molt les conseqüències.
Una pesta que es va patir el 1654 i que arrel d'aquesta pesta la gent d'aquell carrer va ser empestada i va ser portada cap al Llatzeret. Llatzeret era el lloc on s'apartava, es confinava la gent empestada, no? I aquell carrer, per evitar que la gent saquegés i s'empestés, el que van fer va ser tapiar l'entrada d'aquest carrer per una banda i per l'altra. I aquest carrer va restar perdut durant bastants anys, no sap si 30, 40, 50. La qüestió és que s'explica que quan van descobrir en ple creixement al segle XVIII, creixement de la vila, doncs van descobrir que ja n'hi havia un carrer i n'hi havia cases, van tirar el mur i li van posar el nom del carrer perdut.
Sortirem del nucli antic tot apropant-nos a l'altre gran riu que marca el traçat urbà de la Comtal Vila, el Ter. El creuem i molt a prop de l'antic hospital descobrim un petit edifici molt especial, Sant Miquel de la Roqueta.
És una capella modernista, feta, doncs, seguint un estil gaudinià, d'una família que va voler-se construir. En aquell moment les famílies més benestants, començant del segle XX, moltes estaven relacionades amb les fàbriques, llavors cadascú volia tenir, doncs, per destacar, no? I és un tresor amagat que té Ripoll, que poca gent coneix, i que està molt a prop del centre, que és com la sorpresa final.
Hem començat la visita amb el romànic de Santa Maria i l'acabem amb el modernisme de Sant Miquel de la Roqueta. I tot ben explicat a la ruta guiada que porta per títol Mil anys d'història a la vila de Ripoll. Entreu al web www.alt-normalter.org i sabreu com apuntar-vos aquesta ruta que ens porta cap al bressol del bressol de Catalunya.
Sendes.
Temps per fer senderisme i després de deixar enrere i airejar-nos aquests últims dies per l'Alta Ribagorça, anem a una comarca, podríem dir, absolutament clàssica per fer-hi sortides, i feia ara un cert temps que no hi anàvem. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
Ah, Maria, dèiem, feia temps ara que no anàvem al Berguedà?
Sí, feia mig any de l'última proposta i...
Tornem, no podia ser això.
Tornem al Berguedà per anar a fer una excursió molt variada que ens durà a passar per salts d'aigua espectaculars, gorgs, balmes, cingleres panoràmiques, molins i encara una increïble cova amb un llac a l'interior. Ens movem en un entorn reduït a la vora de Rossinyol i Cofort, entre Berga, la Serra de Queralt i els cingles de Sant Salvador, sobre Avià i l'Espunyola, i us proposo fer una mena de buit amb un tros comú al mig en un itinerari que ens durà a creuar dues rieres paral·leles, que és on hi ha els salts d'aigua. Sortint des de Rossinyol, anirem a passar per la Casa del Grau, sota la qual hi ha una sèrie de balmes, salts i gorgs, anar de seguida a veure el magnífic Saltant del Grau, fer tota una volta als plans de la Coma i el Pla de Barons, ran de cingles sobre Avià, per anar-nos a entaforar a la Riera de Clarà amb una altra tongada de salts i gorgs, acostar-nos a treure el cap a Sant Salvador, sobre l'Espunyola, anar a passar per la bòfia de Torneula i, ja de tornada, anar a creuar de nou la Riera de Clarà per visitar el salt del Molinot abans de tornar al cotxe.
Doncs vinga, després de fer la ressenya, l'aperitiu de tot el que viurem a partir d'ara, toca descriure la ruta i comencem pel punt de sortida.
Doncs anem a començar a caminar a Rossinyol i Cofort. És un petit nucli de 3 o 4 masies amb una església, on hi arribem per una minsa carretereta que surt de la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys. Comencem cap a sud-est, baixant pels marges dels antics horts de Cofort, avui camps de sembrat. Ens incorporem a l'accés rodat al Grau, actualment és una casa de turisme rural, i per sota agafem un senderó que ens baixa a creuar la Rasa de Balart, normalment un filet d'aigua. Entre pins i boixos arribem de seguida a baixar a la Balma del Grau. És una raconada impressionant, humida, amb molsa i falgueres, on hi ha tota una sèrie de balmes amb restes d'antics habitatges troglodítics i uns quants salts d'aigua amb travertí i tot de gorgs preciosos. Continuem aigües avall i en un no-res creuem de nou la Rasa de Balart, just al punt on l'aigua es despenja per un voladís sobre una balma, formant el Saltant del Grau. Des de dalt ja és bonic, però si hi acabem de baixar encara és més espectacular, perquè podem passar per darrere del salt i inclús anar a baixar al fons de tot per contemplar el gran gorg que s'hi forma. I contemplat tot aquest racó impressionant, remuntem una part de la baixada i per una pista ampla i planera per dins d'una pineda anem a treure el cap a l'extrem sud dels Plans de la Coma, magnífics, amb el taló de fons de la Serra dels Lladres, que és la continuació de la Serra de Queralt. Anem voltant tots aquests plans arran de cingles en diversos miradors sobre Avià, passem també al Pla de Barons i comencem a tenir vista força enllà del sortint de Sant Salvador, on anirem a passar molt més endavant. Abans, però, fem tota una tirada arran dels cingles de la costa de Serrapinyana, el Soleil entre els Ines, i ens anem a engorjar a la Riera de Clarà, on trobem tota una altra sèrie de salts i gorgs. Els contemplem primer des de dalt, després ens acostem a baix arran d'aigua i al final acabem creuant la riera vora un gorg i per l'altre cantó ens enfilem per anar a trobar una pista. Aquí iniciem el tram comú d'anada i de tornada i de pla per dins del bosc anem a pujar en un petit mirador sobre els cingles i llavors per la Baga de Sant Salvador acabem de remuntar fins al capdamunt d'uns plans entre un bosc esclarissat que ens acaba de dur al final del serrat. És un sortint on hi ha les restes de l'ermita de Sant Salvador i una balconada excepcional cap a sud sobre l'Espunyola i tot el baix Berguedà fins a Montserrat, al fons. Tenim també un petit banc per seure a contemplar les vistes i quan ens n'hem cansat reprenem la marxa cap a ponent, resseguint per sobre els cingles de Sant Salvador i en un no-res arribem a la bòfia de Torneula. És una cavitat que s'obre arran de l'espadat de conglomerats amb una petita entrada que ens obliga a ajupir-nos i que a l'interior ens permet posar-nos drets per contemplar una sala més o menys ovalada d'uns 25 per 15 metres, amb el sostre pla i un llac permanent a l'interior que ocupa més o menys espais depenent de les pluges que s'hi filtren pel sostre formant un grup d'estalactites.
Paga molt la pena entrar-hi, eh?
Recomanable. De nou a l'exterior, el que fem és acabem de pujar al Pla de Torneula i fem un tram planer i obert entre bosc i camps de pastures, de ramats de vaques, fins a pujar al turonet del Serrat de les Tombes. És el punt més elevat de l'itinerari, amb vistes cap a l'església de Capolat, amb la Serra dels Tossals al darrere i també vistes cap a Rasos de Peguera i la Serra d'Ensija. I d'aquest Serrat de les Tombes, un senderó ens du a passar per la Font dels Coms, curiosa per tota una tirallonga de banyeres antigues que fan de abeuradors per al bestiar, i d'allà acabem de baixar per dins del bosc a tancar un dels cercles d'aquest buit imaginari que estem fent. Fem ara el tram comú, però de tornada, i anem a passar pel darrer lloc interessant de l'excursió, el Molinot, un antic molí, tot sencer encara. El trobem després de creuar la Riera de Clarà i arribar-hi per la gran bassa que l'alimentava, encara ben definida. Acabem de baixar a la Riera i contemplem l'espectacle d'un espectacular salt d'aigua, una cua de cavall que forma un gorg enorme sota una cinglera semicircular, amb una gran balma en un cantó arran d'aigua, tot un racó realment bucòlic per contemplar una bona estona.
Anava a dir la traca final, eh?
Sí, s'ho mereix. I d'aquí del Molinot només ens queda fer un tram d'uns 700 metres per la carretera asfaltada que hi du i després un altre tram per dins d'una pineda que ens retorna a Rossinyol i Cofort, on tenim el cotxe.
Doncs vinga, anem a fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 16 quilòmetres.
Anem amb el desnivell.
650 metres de desnivell positiu acumulat.
En quant de temps ho farem?
Posem-hi unes 7 horetes, xino-xano, per poder contemplar tot aquest munt de llocs interessants per on passarem.
Grau de dificultat de l'1 al 5.
Posem-hi un 1,5 sobre 5. Això sí, si és després d'una època de pluges fortes, podem tenir problemes per creuar les rieres.
I quines referències trobarem a internet?
Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Rossinyol i Cofort, Saltant del Grau, Pla de Barons, Cingles de Sant Salvador, Salt del Molinot, La Bòfia, d'un usuari que es diu Albert 22.
Molt bé, doncs Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
Salut i república!
Sendes.
Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
Doncs seguim avançant en aquest viatge en els quaderns del viatger. Avui, quarta entrega. El Mount Aspiring és un dels punts més interessants d'aquest univers de muntanyes i llacs glacials que caracteritzen el quart capítol. La natura de seguida ens ho explica. No perdem més temps. Quart capítol, Nova Zelanda, els quaderns del viatger.
Després de Kifox Glacier vam anar a dormir Hast. Aquí, com que l'endemà preveien molta pluja, el que vam fer va ser anar a veure les Thunder Creek Falls, les Fountain Falls, en vez de l'endemà el dia abans, i aconseguíssim recular. Perquè l'endemà plovia i, per exemple, volíem anar a les Blue Pools, i a les Blue Pools ja no eren Blue Pools, era Brown River. Vull dir, baixava tanta aigua que no veies lo boniques que eren les Blue Pools. Semblaves i d'aigua també ben transparent. I després l'endemà plovia molt, vam anar fins a Wanaka i va anar bé perquè a partir de mig matí ja no ens va ploure. I el camí de Hast a Wanaka també és molt espectacular perquè arribes al llac Wanaka i veus també el llac Hauea, que són dos llacs molt grans, de color blau turquesa, amb muntanyes als voltants, encara estaven una mica nevades, vull dir que dos miradors paraves a fer fotos i era un no parar. You don't have to be... Arribem a Wanaka i de Wanaka agafem una carretera que va cap a la zona del Mont Aspiring, al National Park, que és una carretera que era sense asfaltar, a l'últim tros, que travessaves algun riu i arribes al final a un pàrquing. El camí ja és superbonic perquè hi ha cascades, verd, hi ha xais i veus fins i tot glaceres i muntanyes. I arribes al final a aquest pàrquing i hi ha una de les rutes de senderisme també més boniques de Nova Zelanda, que és la del Rob Roy Glacier. Té dos miradors, el de baix i el de dalt, que tens vistes a la glacera i a la zona aquesta del Parc Nacional del Mont Aspiring. A Wanaka, un dels trekkings més famosos és el del Roy's Peak, però com que ens vam despertar i plovia, no vam començar. És un trekking molt llarg, són 1.300 de desnivell, però hi ha alternatives igual de boniques i que també hi ha molt bones vistes. I nosaltres vam anar a fer la Rocky Mountain, en Diamond Lake. Abans d'anar a fer aquesta ruta de trekking del Rocky Mountain i el Diamond Lake, vam parar a fer la típica foto al Wanaka Tree, que és aquell arbre que està allà al mig del llac de Wanaka. És un dels arbres que surten més a Instagram i més famosos. Nosaltres al matí, primera hora, com que havia estat plovent, hi havia núvols, era tot gris, blavós, i tenia un encant. I quan vam acabar l'excursió, vam tornar a parar perquè havia asserenat el dia i després es veia amb les muntanyes a darrere i un altre blau que tenia el llac. Vull dir que vam veure les dues maneres i totes dues eren molt maques. Després de Kifox Glacier vam anar a dormir Hast. Aquí, com que l'endemà preveien molta pluja, de Hast havíem d'anar a Wanaka i el que vam fer va ser anar a veure les Thunder Creek Falls, les Fountain Falls, en vez de l'endemà el dia abans i aconseguíssim recular. Perquè l'endemà plovia i, per exemple, volíem anar a les Blue Pools i a les Blue Pools ja no eren Blue Pools, era Brown River. Vull dir, baixava tanta aigua que no veies lo boniques que eren les Blue Pools. I després l'endemà plovia molt, vam anar fins a Wanaka i va anar bé perquè a partir de mig matí ja no ens va ploure. I el camí de Hast a Wanaka també és molt espectacular perquè arribes al llac Wanaka i veus també el llac Hauea, que són dos llacs molt grans, de color blau turquesa, amb muntanyes als voltants, encara estaven una mica nevades, vull dir que dos miradors paraves a fer fotos i era un no parar.
Punt i final. Esperem haver-vos distret i transportat per una estona a alguna d'aquestes destinacions de la que us hem parlat. L'Andreu Ortega ha estat al control de so, el Xavi Tió a la redacció i us saluda des de l'edició i presentació servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Seguiu-nos al podcast de Ràdio Martorell, que trobareu al web martorelldigital.cat. Nosaltres tornem la setmana vinent amb molts més llocs per descobrir. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
Girl, rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Xarxa. Bon dia, són les dues.